Ràdio Tiana, les notícies.
Els alumnes de 6è de l'Escola Tisiana fan de guies a la jornada de portes obertes del centre que s'ha fet aquest dimecres. Xavier Donyat, regidor de Medi Ambient de Tiana, escollit president de l'Associació de Recollida Porta a Porta de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra expliquen a la local en una entrevista com les noves tecnologies poden ser perilloses si no se'n fa un bon ús. Aquest dimecres, l'Escola Tisiana de Tiana ha fet la seva jornada de portes obertes. Una jornada especial i diferent, ja que l'han impartit els alumnes de 6è, que conformen la primera generació d'aquest curs a l'escola. Una idea original que la Gemma Pérez, directora del centre, explica com va sorgir.
Aquest any ha estat una novetat. És el primer any que ens ha sortit una promoció de 6è i d'alguna manera vam intentar parlar amb ells a veure si tenien ganes de portar el seu granet de sorra aquesta jornada. Són ells els que hem estat visquent aquí durant aquests 6 anys. Això ha estat en part, entre cometes, casa seva i per tant tenien ganes de poder explicar a les famílies els espais que ens envolten, no? Són espais que coneixen, són informació que ells tenen i per tant vam aprofitar això per fer un petit treball de potenciació de l'expressió oral i l'elaboració d'informació cap als altres. Són ells els que s'han distribuït els itineraris que havien de fer i també han decidit què volien explicar de cada espai. Després els hem ajudat, evidentment, a sintetitzar-ho o afegir o a treure coses que ens semblaven importants a nosaltres i així ho han explicat amb les famílies. Jo no sé ben bé com ha anat perquè no he pogut estar amb tots els grups, però la valoració sembla que ha sigut bona.
Just després de la visita guiada s'ha fet la xerrada sobre el funcionament de l'escola. Tots els pares i mares que encara no hi estan vinculats, per aquesta explicació serveix precisament per orientar-los de cara a l'elecció que hauran de prendre les properes setmanes. La valoració inicial de Gemma Pérez és positiva.
Doncs la valoració també és positiva. Aquí també ara hem fet unes enquestes de satisfacció que quan les buidem doncs potser et podria concretar més, no?, la valoració que les famílies han fet. Nosaltres estem contentes, hi ha hagut molta afluència, pensem, igual que el curs passat, i el nostre interès és arribar al màxim possible a totes les famílies, no perquè ens triguin més o menys, sinó perquè almenys sàpiguen de veritat com treballem o les intencions que tenim amb els alumnes de l'escola. Penso que cada centre, no?, té a vegades doncs, trets que el diferencien i trets que els fan particular i propi. Tots els centres en tenen, no? I en aquesta jornada de portes obertes una mica es tracta d'això, de transmetre aquesta singularitat i també d'explicar doncs, les metodologies que fa servir, els materials, l'organització interna, una mica perquè la gent a l'hora de fer la tria de centre doncs, tingui més coneixement per decantar-se i que les seves preferències s'inclinin cap a un centre o cap a qualsevol dels altres.
La impressió que han entret els pares i mares, així com el motiu pel qual han anat al Tisiana a informar-se, ens l'expliquen alguns dels presents, com la Glòria Navarro, l'Oriol Cabanillas, la Núria López i en Pablo Dobarro.
M'ha semblat perfecta, molt ben organitzada, molt ben explicat, i bueno, l'escola ens agrada molt.
Sí, venim de Montgat, sí.
Com coneixeu el Tisiana?
A través de coneguts, i ens havíem parlat molt bé d'aquesta escola. Molt positives, molt positives. Bueno, tot és un ambient molt familiar, molt proper, ens agrada molt.
Bueno, l'havíem escoltat per veïns i gent que venia aquí, però no l'havíem visitat anteriorment. Molt bona, és un centre que es veu que està treballat pels alumnes i pels professionals que estan aquí, o sigui que bona experiència.
No, jo el desconeixia totalment. Bueno, perquè anem a Tiana i bueno, tenim ara que fer la prescripció, hem començat a preguntar amb el cercle d'amics coneguts de l'escola Bressol i bueno, són les dues opcions que barallem, les de l'escola pública aquí al municipi. Bé, correcte, normal. No sé quins punts es podrien ampliar, bueno, sempre ja et queden moltes coses per preguntar. Bueno, si comences a qüestionar moltes coses, queden sempre coses en el tintero, però bé, correcte.
L'aposta que ha fet la direcció de l'escola donant la possibilitat als alumnes de 6è ha estat ben rebuda pels que poden ser futurs pares del Tisiana. Han valorat positivament la decisió presa i n'han detallat com ho han viscut.
Bueno, som molt sincers. Ja vostè explica el bo i el que ells veuen d'inconvenient i molt bé, la veritat que una experiència positiva.
Bueno, molt interessant. Ja ho havíem vist amb altres centres de Badalona o de Mollet o de Barcelona que ja ho feien altres anys i la veritat és interessant perquè treballes l'expressió oral per part dels alumnes. Molt bé, són uns artistes. Estaven molt motivats a la seva escola, al seu espai on has estat vivint dos anys i estaven molt contents.
Sí, he fet tot el recorregut, tot l'itinerari. Molt bé, bueno, feia molts anys que no entrava a una escola, diguem, una primària i ha estat una vivència agradable. Tornar a retrobar-me en el que era l'espai infantil i de més. Bueno, treballant així la comunicació amb els adults, que moltes vegades sembla que només s'intercomuniquin entre ells i bé, una proposta bona.
Però si aquest dimecres hi han hagut uns autèntics protagonistes, aquests han estat els més grans de l'escola. Ells i elles ens expliquen com s'ho han preparat, com ho han viscut, què han explicat i com se senten després d'aquesta experiència que molts d'ells diuen que ha estat única.
Avui hem fet a portes obertes i hem explicat als pares de que volien que els seus fills entressin a l'escola o els de P3, els pares de P3. I els hem explicat els espais de l'escola i tot el que fem. Ens hem dividit en grups i segons el que ens ha dit la Mercè, ho hem fet bé.
A mi m'ha agradat molt perquè que comptin amb nosaltres és molt xulo i m'ha agradat molt perquè els hem fet una ruta per tota l'escola, els pares, que els seus fills volen que l'any que ve que vinguin al col·le.
Els hem ensenyat l'escola, els hem ensenyat el que fa cada classe, el que fan tots, i espero que vinguin a l'escola i ja està.
Vam estar aquí a la classe i ens van fer grups, i entre els grups vam parlar com què explicava cadascú, i bueno, vam anar assajant-ho, i ahir, el dimarts, ho vam fer per tota l'escola sense els pares, i avui, bueno, ens ha sortit bé.
Ha estat molt xulo. Jo no he trobat... Bueno, lo difícil era quan ens trobàvem molts grups en un mateix lloc, perquè passar pel costat o per anar a una altra aula era molt complicat perquè hi havia molts pares, però ha estat molt xulo i ha estat molt divertit. Ens hem passat molt bé. I els pares eren molt amables perquè ens ho agraïen molt. No, nosaltres no ens hem preguntat. Bueno, quan dèiem era l'aula de quart, després començaven a dir que era l'aula de quart, no? Ens repetien, de sí, és l'aula de quart. I així en totes les aules.
M'ha encantat l'experiència, bueno, i com m'ha dit el Pol, que m'ha agradat molt que hagin comptat amb nosaltres. Jo crec que el més difícil és que anàs a explicar alguna cosa i com que et quedes en blanc. Llavors, doncs, pues, bueno, ens deien també els companys, ens deien com una mica de guia.
Aquesta experiència m'ha agradat molt perquè crec que això no ho tornarem a fer mai. I jo el més difícil, més que res, ha sigut ensenyar i perdre una mica la vergonya. Però tampoc ho he trobat molt difícil. Crec que poder ensenyar el que fem cada dia és molt xulo.
Els mestres confiaran molt en nosaltres i jo pensava que no.
Per què no?
Perquè jo creia que la pifiaríem. Sí, al final sí, ha sortit molt bé.
A mi m'ha agradat perquè, com l'ha dit el Linus i el Pol, confien en nosaltres per fer aquestes coses molt importants per l'escola i crec que serà l'últim cop que ho faré.
I a mi m'ha semblat molt bé que quan ens ho van dir em vaig posar molt feliç perquè és el nostre últim any i el volem gaudir de la millor forma. I els pares han estat molt atents i ens han ajudat molt, igual que les professores.
Sens dubte, una tarda que no oblidaran els alumnes que conformen el primer sisè de l'escola Tisiana i que deixen un precedent per les properes generacions.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
Tiana s'ha posat al capdavant de Catalunya del reciclatge, en bona part per l'aplicació de la tecnologia en la recollida porta a porta. Ara, el seu regidor de Medi Ambient, Xavier Doñate, serà el president d'aquesta associació. Sergi Quevedo.
El regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Tiana, Xavier Doñate, és el nou president de l'Associació de Municipis Catalans per la Recollida Porta a Porta. Aquest dimarts, l'entitat s'ha reunit a Tiana, a l'Ajuntament, i han presentat la memòria de les activitats d'enguany. S'han presentat els números i s'han donat a conèixer els municipis que aquest any s'han incorporat a l'associació, com Arenys de Munt. Un altre dels punts importants era el canvi de junta. Deixa de ser presidida per Jordi Baucells, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament de Taradell. Baucells deixa el càrrec content amb la feina ben feta durant aquests anys i satisfet amb la incorporació de nous municipis.
Bueno, amb optimisme, clar, vam començar que eren molt pocs pobles, ara hi ha 115 o 120 pobles que fan el porta a porta, 96 a dins de l'associació. Això és molt important. Llavors, doncs, el futur del porta a porta a Catalunya jo ho veig com un futur que és l'única solució pels pobles, per tots els pobles, però sobretot per la majoria dels pobles de Catalunya, que són menys de 5.000 habitants.
El nou president serà Xavier Doñate, el regidor de l'àrea de Medi Ambient quan van implantar el servei Porta a Porta l'any 2000. Agafa el càrrec amb moltes ganes i sabent que tindrà molta feina.
Tinc molta il·lusió. Ja fa molts anys que estic dintre d'aquesta associació, vaig estar uns anys perquè no era regidor ni res, doncs no vaig estar-hi, però porto molts anys, vaig ser un soci fundador i la veritat és que em dóna molta il·lusió, n'hi ha moltíssima feina, perquè n'hi ha molta feina, tal com deia la nostra alcaldessa, l'Esther Pujol, tenim molts pobles a Catalunya que són entre 5 i 10.000 habitants i menys de 5.000, que aquestes pobles han d'anar a veure els alcaldes i regidors i mirar de preparar-los el màxim possible i ajudar-los per tirar això endavant. O sigui, l'atac aquesta nostra que ve a començar l'any 2000, tal com es deia fa un ratet aquí dintre, a l'assemblea que acabem de fer, doncs la veritat és que aquesta ataca, bueno, ja sé, en aquells moments eren tres esbojarrats, sobretot els alcaldes, que va donar la confiança, doncs en aquest cas de Ferrer Espinosa a mi, i bueno, i encara hi soc, no?, i això que fa anys, no? I és una cosa que hem de tirar endavant, hem de tirar amb moltes ganes i lluitar per aquesta qüestió.
A l'acte també han assistit alcaldes i regidors dels 86 municipis que formen l'associació. Entre d'altres, l'alcalde de Vilablareig, David Mascort, l'alcalde d'Artés, Josep Canliaga, l'alcalde de Salrà, Daniel Cornellà, que també forma part de la nova junta, l'alcalde de Balanyà, Anna Maria Maguem, i així com l'alcalde de Riudecanyes i president de l'Agència Catalana de Residus, Josep Maria Tos. Riudecanyes és, juntament amb Tiana i Tona, un dels tres municipis que van implementar el sistema de recollida porta a porta. Per aquest motiu, l'alcalde d'aquest poble es mostra molt content pel recorregut de l'entitat al llarg d'aquests gairebé 16 anys. Josep Maria Tos.
Molt orgullós, molt content. És a dir, el que va semblar que tres hores començava en el seu moment, Tiana, Tona, Riudecanyes, després d'aquests gairebé 16 anys, això serà la primavera, doncs gairebé 140 ajuntaments de Catalunya que ho facin, un 18% dels municipis catalans, doncs senyal que aquest que vam començar doncs ha valgut la pena. I ara que som el 2016, jo crec que la gent té molt clar que ha de contribuir a una millora del medi ambient, intentar evitar això del canvi climàtic que estem patint, aquesta primavera llarguíssima, i que un gest senzill per ajudar a millorar el clima també és el porta a porta, no? I per tant animar això i felicitar-ho una vegada que sigui aquí a Tiana, els veïns de Tiana, per la seva feina, per la seva aposta, agrair la contribució del municipi a l'associació i que ens ajudin a difondre aquest sistema de recollida que és fàcil, és un hàbit, només és posar-s'hi.
A l'acte hi han assistit tots els regidors de l'equip de govern municipal i també alguns de l'oposició, com el portaveu de la CUP, Àlex Rosa.
Escolta les notícies a Ràdio Tiana.
La local Ràdio Tiana enceta avui un seguit d'entrevistes als portaveus dels sis grups municipals: PSC, Convergència Demòcrates, Esquerra Republicana de Catalunya, Junts per Tiana, la CUP i el PP. En elles ens expliquen els seus portaveus quines són les propostes de les formacions pel 2016. El portaveu de Junts per Tiana, Isaac Salvatierra, afirma que l'equip de govern municipal encara no té un relat del poble. Aquesta és la causa, diu, que encara estigui pendent de pensar-se i aplicar-se un pla de xoc en favor del comerç local, afirma. A l'entrevista, Junts es queixa que hi ha un teatre muntat, diu, en les dues maneres diferents que funcionen els plens, és a dir, de cara endins i de cara enfora de la ciutadania.
Una de les coses que a mi personalment, i crec que també puc parlar de la Cristina Comas, ens ha sobtat de l'entrada a l'Ajuntament, és que hi ha un teatre muntat, que hi ha una part pública i una part privada, no? I coses que em semblava que no passaven a nivell local, doncs les estic veient en primera persona. Coses que es diuen en informativa, després al ple són absolutament diferents les formes, la manera d'enfocar les qüestions, no? O quan tens una conversa privada, quan la tens pública amb el teatre del ple, no? I això és, a mi, aquest cinisme, perquè no vull utilitzar un eufemisme, és un cinisme, i que només l'aplica una persona concreta, perquè no puc parlar en nom de tot l'equip del govern, perquè seria injust. A mi és el que més m'ha sobtat.
Per al portaveu de Junts, l'equip de govern no abaixa els preus de l'escola Bressol no perquè els números no surtin perquè surten, assegura Salvatierra, sinó perquè no hi ha una voluntat política de fer-ho. També critiquen l'immobilisme municipal respecte al contracte amb Duet Esports, que asseguren impedeix fer ús a un preu raonable de la piscina només per anar-hi a nedar.
L'escola Bressol surten els números sobradament i és que es pot fer ja en aquest pressupost. És una falta de voluntat política i no sé si ens en sortirem els pressupostos que ve o quan es parli dels preus públics. Jo espero que sí, perquè em sembla bastant evident. La qüestió del Duet és més complicada perquè estem lligats de mans i peus pel contracte que ens va assumir, que ja ho hem denunciat. Tampoc vull estendre molt perquè és un tema concret que afecta uns usuaris concrets que paguen un gimnàs, però sí, si hem denunciat molt el Duet és perquè creiem, perquè s'havia muntat un tabú al voltant d'això, que havíem de denunciar aquestes pràctiques d'aquests contractes gairebé xecs en blanc.
L'aplicació de la llei de transparència és un dels temes que més preocupa Junts. Consideren que l'Ajuntament tianenc està molt lluny de fer-ho bé i que ha de ser l'alcaldessa en persona qui lideri aquest tema. Isaac Salvatierra, a més, assegura que el consistori ha manipulat dates d'informacions que ja s'haurien d'haver penjat al portal web, tot complint aquesta llei.
De vegades hem vist convocatòries, perquè són molt pesadets i cada dia busquem per la web i no hi és, no hi és, no hi és, no hi és. Llavors ens diu, no, sí que hi era. I està amb la data de que s'hauria d'haver penjat. Però que no es va penjar, i ho puc assegurar, perquè ho hem buscat cada dia. Per tant, fins i tot crec que es manipula la informació i es penja més tard i es manipula la data en què es va posar. Això ha passat amb alguna convocatòria pública.
A l'entrevista, el portaveu de l'agrupació de lectors tianenca admet haver estat excessivament tens en alguns moments dels plens. Remarca, però, que aquest no és el seu fer habitual ni el de Junts.
I jo admeto la meva part en algun moment doncs, de més tensió per part meva, per això que deia del teatre públic i de la part privada, de que han passat coses a la part privada que a mi m'han dolgut molt, i després ho he passat a l'escena pública i això no hauria de ser així. I he comès alguns errors que a mi no em seran correctes tampoc, perquè jo em crec molt doncs el bon joc, no? I el prendre'ns seriosament la institució i ser dignes del nostre càrrec, no? I llavors això no m'agrada, però és aquestes diferències de tarannà. Vaig sentir l'entrevista a l'Esther Pujol, alcaldessa, aquí a la ràdio, després dels pressupostos, i ella parlava de la capacitat de cedir. És mentida, això. És absolutament mentida. Capacitat de cedir amb els pressupostos, amb què? No, és que no s'ha dit amb res.
Isaac Salvatierra parla també a l'entrevista d'alguns dels projectes principals de Junts pel 2016 en matèria cultural, per exemple, dels plans per la Casa Riera o de la necessitat de repensar en global un projecte social i cultural pel Casal, per al qual reivindica l'esperit que durant la transició va tenir el Bar de Baix.
No hi ha un projecte integral, de dir què volem ser i com ho farem, no? I es fan molts bolets que estan tots desconnectats els uns dels altres. Alguns funcionen molt bé i d'altres no tant, però no hi ha una política cultural.
Els Mossos d'Esquadra han explicat a la local com les noves tecnologies poden ser perilloses si no se'n fa un bon ús. Cal ser conscient del que es publica, afirmen. Francesc Andrés.
Amb les noves tecnologies avançant amb tanta rapidesa i obrint portes fins ara inexplorades, també apareixen els perills. És per això que s'ha d'estar alerta en les conseqüències del que es publica a internet, especialment a les xarxes socials. De fet, des de la Comissió Europea i la Xarxa Europea per a una Internet Segura, s'organitza el Dia Internet Segura, que es va celebrar el passat 9 de febrer. Des de l'Oficina de Relacions de la Comunitat de la Comissaria de Premià es posa ímpetu en la relació dels nens amb internet, ja que han nascut dins l'etapa digital i estan més habituats que la majoria d'adults. Ho explica la Gent Abel.
No som nadius digitals. Els nens que pugen avui en dia doncs, ja les han conegut només néixer. Pantalles tàctils, a vegades pots veure com un nen petit se'n va a la televisió de casa i intenta passar pantalles. O sigui, ja viuen en aquest món digital i ho tenen molt interioritzat. Llavors, clar, els pares estem a l'altre cantó i realment ens costa bastant i a vegades, doncs, clar, regalen un telèfon mòbil i no fan un assessorament, no s'informen, no estan al tanto de què pot passar amb aquest telèfon mòbil i és una miqueta el que els hi parlem amb els pares.
Precisament als més petits se'ls vol fer veure que els perills que té la xarxa, ja que molts cops no en són conscients. A les xerrades que es fan als adults, així com a les entitats esportives i culturals que ho demanen, el que pretenen és deixar clar que el més important és trobar un equilibri entre la vida a internet i la que s'ha de tenir fora. Ho explica la Gent Ester.
Els pares han d'entendre que no són natius digitals i hi ha aquesta diferència. Nosaltres, els adults, hem viscut i coneixem el que és la vida real i la virtual, la separem molt perquè hem viscut sense les tecnologies i els joves no. I, per tant, el més important que diem als pares i als nens és que s'ha de trobar un equilibri perquè això no generi problemes, ja siguin delictius o bé de, fins i tot addiccions. Trobar l'equilibri és el més difícil perquè ells no entenen que les tecnologies es poden quedar allà i que hi ha altres coses. A la vida real es poden fer i que el que no fas de la vida real per què ho fas de la vida virtual? Aquesta diferència que en un futur probablement estigui o s'ajunti o es barregi o a vegades no es diferencia, no?
Una de les grans qüestions, segurament la que genera més dubtes, és a partir de quan es considera més adequat començar a formar part del món digital. Els agents creuen que no es pot posar una data concreta, sinó que cada cas és particular i cal saber valorar si el nen o nena està o no preparat.
No pots anar en contra de la societat. Moltes vegades ens trobem pares que ens diuen que clar, tota la resta de classe té mòbil ja i jo no sé en quin moment li haig de donar. Cadascú ha de conèixer la seva situació, la maduresa del seu fill, posar límits. Ens hem de buscar la vida i ens hem d'adaptar. Ara hi ha molts recursos. Nosaltres a les xerrades de pares portem a vegades algun article d'algun diari que ha sortit, fins i tot uns pares que tenien contracte amb el seu fill de l'iPhone. Negociar amb els fills a on estan els límits i donar aquesta confiança, perquè no hi ha. Sí que hi ha algunes xarxes que marquen una edat, però com tothom pot mentir.
Tenir consciència del que es publica a internet pot ajudar a evitar problemes. Conflictes com poden ser els casos de cyberbullying o els de sexting, és a dir, l'enviament de fotografies o vídeos amb contingut sexual inicialment voluntari però que s'escampen i després se'n fan difusió. Perquè aquestes situacions no es produeixin, és vital que totes les parts s'hi impliquin.
Això hem d'estar tots alerta, perquè a més una cosa que també fem incís quan parlem amb els pares és que això és una cosa que ens afecta a tots. No, moltes vegades hi ha la sensació que això ho treballen al col·le, però no, això tots hem de posar a la nostra part. Els pares, sobretot a casa, els, evidentment els centres educatius que ja són conscients i ho treballen com poden i les forces i cossos de seguretat, perquè ja ho fem també. I en cas de detectar un cas d'aquests, denunciar, és molt important que es destapi. És difícil perquè els nens a vegades demanar ajuda en una situació d'aquestes és complicada, però sí que hem d'estar atents a possibles indicadors.
La denúncia no ha de ser el primer recurs, sinó que abans de res s'ha de saber gestionar el conflicte i seguir un protocol que la Gent Abel explica.
Ens hem d'adreçar al centre educatiu, parlar amb direcció, que direcció faci la gestió sobre la tutora, que facin tasca en l'aula on s'hagi produït el fet. Llavors nosaltres estem en contacte amb els centres educatius. Si hi ha algun problema de ciberbullying o de bullying, ens avisen a nosaltres. Si es dona la circumstància, bueno, que si és oportú, nosaltres fem una xerrada genèrica en aquella classe per intentar arreglar les coses de manera que no sigui molt, molt, molt dràstica. Però clar, si tot això falla, llavors queda el recurs de la denúncia.
En aquest cas, les proves que es puguin tenir, com poden ser converses de WhatsApp o fotografies retocades, poden ser de gran ajuda. Alguns dels símptomes per detectar si un nen o nena pateix algun tipus d'abús són el malestar, els problemes amb la son o el menjar, una baixada important del rendiment escolar o que el menor deixi d'explicar el dia a dia a l'escola a casa.
Els alumnes de sisè de l'Escola Tisiana fan de guies a la jornada de portes obertes del centre que s'ha fet aquest dimecres. Xavier Doñate, regidor de Medi Ambient de Tiana, escollit president de l'Associació de Recollida Porta a Porta de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra expliquen a la local en una entrevista com les noves tecnologies poden ser perilloses si no se'n fa un bon ús.
Segueix l'actualitat a la localtiana.cat. Serveis informatius.